al dia, a Eivissa i Formentera, amb Nieves García Gálvez.
Hola a tothom, benvinguts i benvingudes un dia més al dia Eivissa i Formentera. Avui hem seguit a IB3 Ràdio la segona jornada del debat de política general al Parlament i per això us hem preparat aquest contingut amb algunes entrevistes d'actualitat que esperam que us agradin. Començarem parlant d'un projecte d'hort comunitari a la secció de Conautes amb Agnès Vidal. Us presentarem una nova secció on donarem veu a la gent gran amb la psicòloga especialitzada en envelliment actiu, Anna Serapio. I com fem una vegada per setmana sortirem al carrer per prendre la temperatura de l'actualitat amb un nou reportatge de la nostra companya Ivonne Aranyó. Per tot això tenim a Pablo Morganti al comandament tècnic i en dies com el d'avui convé recordar que podeu escoltar tots els programes al servei a la carta. Els trobareu ordenats per data a ib3.org/aldiapitiuses. Repeteixo, ib3.org/aldiapitiuses. També ens podeu seguir a Instagram amb l'usuari aldiapitiuses i si teniu alguna història o notícia que vulgueu compartir amb naltros, ens podeu escriure o enviar una nota de veu breu al 619 11 96 97. 619 11 96 97. Dit això, seguim.
Econautes.
I doncs sí, seguim amb més assumptes i obrim ja mateix l'espai que dedicam al medi ambient aquí al programa i per això ja podem saludar aquí a l'estudi a l'educadora ambiental i membre del GEN, Agnès Vidal. Bon dia, Agnès.
Bon dia, Nieves.
Benvinguda a aquesta nova temporada del Dia Eivissa i Formentera.
Gràcies, contenta d'estar una altra vegada per aquí.
Com estàs? Com ha anat l'estiu?
Doncs amb moltes ganes de que arribés la tardor.
Sí.
L'estiu es fa massa llarg i la veritat és que amb alegria ja de tornar a la rutina, no? I tornar, i que comencen a refrescar les temperatures i poder conduir una miqueta més amb més tranquil·litat. No?
Sí, sí que és cert. I com, tornar a la rutina i també tornar aquí a la secció que fas cada mes.
Sí, sí, sí.
I amb què començam aquesta temporada?
A veure, doncs, si em permeteu, abans de començar, voldria tenir un record per en Joan Pereira,
clar,
que, com sabeu, va ser el nostre darrer convidat de la secció, bueno, de la temporada passada, i va faltar fa unes setmanes, i, a veure, com sabeu, estava documentant la reproducció dels cavallers de mar, i malauradament no va poder veure l'expulsió de les cries. Nosaltres ens vam quedar sense poder compartir també molts moments amb ell i ens van quedar també moltes entrevistes per fer perquè és una persona que ens podia parlar de mil temes, no? Així és que, bueno, és una persona que es feia molt d'estimar i seguirà en els nostres cors i en els nostres records, no?
I doncs, si nosaltres també ens sumam en aquest record, va ser un autèntic plaer tenir en Joan Pereira amb nosaltres la darrera secció de Conautes de la temporada. Va ser molt interessant i moltes gràcies també a tu, Agnès, per fer-ho possible.
No, no, sí, és el nostre Jacques Cousteau i Vicenç, sempre ho hem dit.
Cert.
Però bé, començam nova temporada i avui tenim aquí en Joan Costa, que és l'impulsor del projecte de l'hort comunitari de Sallavanera, i na Cornelia Ratgeb. Ho he dit bé?
Sí, molt bé.
Bé, bon dia i gràcies per ser avui amb nosaltres.
Bon dia.
Per si no el coneixeu encara, l'hort de Sallavanera és un espai comunitari que va obrir les seues portes ja fa un parell d'anyets, en el 2023, i que es troba a la finca agrícola de Can Rimbau, a Jesús. Però és un hort que no és només un hort, no? Vull dir, on es cultiven aliments saludables. Ara ens explicaran els nostres convidats per què és molt més que un hort. I a més, bueno, disposen també d'un punt de compostatge, un punt de trobada intergeneracional, on hi ha persones de totes les edats que poden conèixer-se i compartir experiències, i en definitiva fer comunitat, no? Que és una coseta que ens falta una mica,
sí,
en el nostre dia a dia. Així és que, Joan, d'on sorgeix aquest projecte?
Bé, bon dia i gràcies per convidar-nos a no sé, donar una mica de visibilitat en aquest projecte. Bé, això sorgeix de... És un projecte particular, privat, perquè és l'hort de casa. El primer objectiu era per recuperar l'hort de casa, que des que va faltar el meu pare doncs estava com una mica abandonat. I com que ja sabeu que d'un hort doncs, és bastanta feina, doncs de seguida vaig pensar que potser necessitaria ajuda, no? Llavors, jo vaig viure a Barcelona bastants anys i allà vaig tenir diverses experiències amb morts compartits. Llavors, allà em va inspirar bastant, diguem, com per poder-ho fer aquí. Però també, per jo és important recuperar una mica de la nostra memòria col·lectiva eivissenca. Aquí, a la pagesia, tothom s'ajudava i per jo és una font d'inspiració claríssima, no? Llavors, sumam en això una mirada crítica a l'espai on vivim. Tu has dit que Can Rimbau és finca agrícola, ho era fa 70 anys, ara és una zona urbana, és la principal zona urbana de Jesús. I veiem que des d'allà on està l'hort, a menys de 1.000 metres no hi ha una plaça, no hi ha un parc, no hi ha ni tan sols un banc per seure. Llavors, és com la negació de la vida en comunitat. Llavors, nosaltres ens regiram contra això i bueno, hem de fer alguna cosa diferent, no? I llavors això, aquí hi ha dues coses. Per una banda, cultivar aliments saludables i per altra banda, crear un punt de trobada allà on fer comunitat, com has dit.
Perquè deies que a Barcelona, per exemple, això dels sòls comunitaris era una cosa que sí, però a Eivissa no.
Bueno, n'hi ha una iniciativa que va començar fa uns anys de l'Ajuntament de Vila.
Cantomeu.
A Cantomeu, i la veritat que és una experiència que també a nosaltres ens inspira, però també és diferent. Cadascú allí té la seva parceleta i diguem, té com una concessió durant X anys, no? Aquí la filosofia és, ho fem la feina entre tots, ens repartim el que produïm entre tots.
Perquè, a més, en aquest projecte no estàs tu sol. Hi ha molta gent, hi ha voluntaris i voluntàries, no?, que t'acompanyen en aquesta aventura, no és cert?
Clar, aquí està la gràcia, perquè si no, quin hort comunitari seria, no? Llavors, tenim, d'entrada, la primera que esmentar, que és un perfil femení, clarament, o sigui, les dones són com el 90%, vull dir, la gent que veia donar el seu temps, doncs, són dones, de totes les edats, que això és el que em fa gràcia. Hi ha com una dotzena de persones més fixes que venen totes les setmanes, i llavors un munt de gent que passa allí, que participa a tallers, que ve a ajudar, que un dia et dona llavors, vull dir, una comunitat molt més ampla, no? Però bé, i jo que em fa la gràcia això, doncs que són, bueno, gent molt diversa.
I com has trobat aquesta comunitat de gent? Vull dir, com va ser el trobar aquestes persones voluntàries que anessin allà?
Bueno, aquí potser ja, no, Cornelia, ens podia parlar una mica més d'això, perquè ja és un cas concret. Ja.
Vale, bueno, jo realment estava a punto de jubilar-me y tenía la idea de hacerme un pequeño huerto en la terraza de mi ático. Y por casualidad me di un paseo un día cerca de mi casa, realmente a 3 minutos, y me encuentro con un cartel avisando que hay ahí un huerto comunitario. Y digo, bueno, ¿qué será esto? Y por casualidad estaba Joana ahí y me explicó todo, me explicó el concepto y me convenció totalmente. Y digo, eso es mejor que un pequeño huerto para mí sola ahí en un ático. Y empecé a unirme y eso fue en septiembre del 2024, el año pasado. Y desde entonces intento por lo menos ir cada semana, por lo menos una vez.
Y Cornelia, ¿qué te aporta anar semanalmente?
Buah, muchísimo. Es que casi no puedo nombrar todo. Por una parte, obviamente, aprendo muchísimo sobre cómo hacer un huerto, qué significa hacer un huerto ecológico, cómo sembrar, cuándo sembrar, qué sembrar con qué, qué plantas, cómo regar, eso ya es mucho. También creo que estoy más consciente sobre el tema de la alimentación sana y ecológica, estoy mucho más atenta. Estar al aire libre también ayuda, obviamente, estar con una actividad física al aire libre. Y lo que mencionó Joan, obviamente, una de las cosas más importantes es estar en un grupo de gente. Y a mí lo que me gusta mucho es que estamos no solamente gente mayor, aunque seamos muchos, pero también vienen hijos y nietos del grupo. Y también participan. Por ejemplo, a mi nieto le gustan las gallinas. Ahí está el gallinero recogiendo huevos, por ejemplo. Y cada niño busca también una tarea o juega y está al aire libre. Y eso, bueno, yo tengo que decir que estoy muy agradecida a Joan y a su familia por poder hacer esto.
¿Y cómo funciona? No sé si teniu uns horaris establerts, si els voluntaris van un dia, varios dies a la setmana.
Sí, fem 2 dies a la setmana, varen començar amb un, i fem dimecres per la tarda i dissabtes per matí. I llavors allà les portes estan obertes, li deien dies de portes obertes, però és literal, obrim les portes i tothom que entra, pues, col·labora. Ja dic, hi ha hagut gent que ha vingut un dia i no ha tornat més perquè has d'haver assustat aquesta colla de hippies. I, però, i llavors gent que l'hem enganxat així. Llavors preguntaves com havíem acollit la gent. És que va ser així. O sigui, hem organitzat tallers també de diferents coses relacionades amb l'agricultura i la cultura local, i gent que havia vingut a un taller i després li ha interessat i s'ha quedat. Mm. O gent que estava a canto meu i que també li ha interessat i ve, no sé. Mm. Llavors és diversa, però el denominador comú és que som gent que vivim allí gairebé tots. O sigui, allí vol dir 3 minuts caminant o 5 minuts caminant. I, bueno.
Sí, perquè allí feu tallers de poda, feu tallers creatius, de compostatge, activitats lúdiques, crec que heu fet també projeccions de cine, no? Si no estic equivocada. El que no hi ha dubte és que és un projecte que està en creixement, no? Quin recolzament rebeu per part de les institucions?
Bueno, m'alegra que m'hagués de preguntar. No, és un projecte totalment independent, no ha rebut ni un euro de cap institució fins ara. Llavors potser hi haurà en el futur algun projecte que sí que col·laborarem, que alguns suposo que ara en parlarem. Però no, ja va néixer amb aquest esperit, no tampoc a la contra, però sí que de ser radicalment independents i que no ens dictin el que hem de fer. No? Llavors, és que ara sembla que avui dia ja sembrar quatre cols i quatre lletugues a casa ja és una cosa com revolucionària.
Sí, sí.
Quan, jo quan era petit tothom tenia hort a casa, allà on estic. No? I ara estan, la gent es mor o s'edifica, o el que sigui, i ara no quedarà cap hort excepte el nostre en pocs anys. Llavors, no sé, volem seguir fent això amb les regles que nosaltres diem.
Sí, de fet, l'Escola de Jesús tampoc té hort, no?
Exacte. Mm. A l'Escola de Jesús, precisament, han col·laborat, han fet algunes activitats doncs, amb els boixos, perquè som part d'aquesta comunitat de veïns. Estem intentant ara que hagi un projecte educatiu una mica més sòlid i que més, amb més continuïtat, diguem.
Mm-hmm. Perquè notamos que los niños necesitan esto. Necesitan, exactamente, y saber de dónde viene lo que están comiendo.
Que si només fos per això, diguem, diguem, aquest coneixement que s'ha estroncat en algun moment, que tothom tenia de coneixement de plantes, dels animals, això aquí, i que ara això, els nens més joves venen allà i, sincerament, la majoria no coneixen ni una sola de les plantes, de les coses habituals que mengem, tomàquets, pebreres, no sé. Llavors, bueno, només que fos per això, crec que ja valdria la pena el que estem intentant.
Sí, desde luego.
Sí, sí, a nosaltres en la finca el curs passat va venir un boix de ciutat, era de vila, un boix de 8 anys, en un grup, en una classe, y em va a dir, es que aquí hay muchas piedras, ¿no? Y yo, sí, es que al canviar pedres. Claro. Y digo, es que a les pel·lícules solo sale verde. Jo, què vol dir? Que aquest boix de 8 anys no havia anat mai al camp, ¿no? Vull dir, estem tan desconnectats.
I entre els voluntaris hi ha gent, suposo, que sap de com fer un hort, però també hi ha gent que no sap, vull dir, que va aprendre.
Com jo, que
sí, jo no som especialista ni agricultor professional, ni molt menys. Que em va ajudava el meu pare quan era petit i això és el que sé. Llavors, no, la major part de la gent que ve no tenia experiència prèvia. Vull dir, estem aprenent, doncs això, organitzant altres mateixos tallers, buscant informació, compartint-la, no sé, com criar gallines i com no sé què, vull dir, coses que, sí. que abans s'havia fet tothom i ara, doncs, potser hem de mirar vídeos de YouTube per aprendre, saps?
Es que eso es lo bonito, realmente, hacer una cosa que no te has imaginado en tu vida que lo ibas a hacer. Entonces, eso es muy gratificante.
I aprofitant aquesta xarxa que esteu teixint, teniu previst posar algun punt de compostatge comunitari?
Sí, aquest és, jo crec que és el projecte més...
Estrella.
No sé si estrella, però que pot tenir més recorregut i, de fet, ara, el darrer setmana s'han tingut dues reunions amb l'alcaldessa de Santa Eulària i en tècnics, també de Medi Ambient, per intentar posar un punt de compostatge. Que això ja està previst dins el nou contracte de l'Ajuntament de Santa Eulària, pues, que es vagi a desenvolupar en una xarxa on hi hagi punt de compostatge, però va molt a poc, i com que nosaltres estem fent compost des del primer dia, amb els materials que estan fent allí, pues, ja estem, ja tenim un, bueno, un bagatge, un coneixement i una motivació, sobretot, per fer-ho. Llavors hem ofert fer un punt de compostatge que doni servei en aquest barri de Can Rimbaus, que no oblidem, són més de 1.000 persones, i bé, perquè ara mateix tot va a l'abocador. Vull dir, tot va al bocador, no es separa, no torna enlloc, a cap finca. I sabem que la matèria orgànica, això que diuen els bioresidus, o sigui, ben tractat i convertit en compost, això és un material excel·lent per a l'agricultura.
I quins projectes, a part d'això, teniu a curt, a mitjà i llarg termini?
Bueno, aquest serà un desenvolupament que anirem fent per fase, és a dir, que potser el mes que ve ja hi ha almenys una primera fase ja feta, però ara hem de fer una fase de difusió, després d'anar ampliant, d'intentar fer recollida porta a porta, que això serà complicat. I bé, clar, nosaltres posar en marxa aquest punt de compostatge primer, i llavors això que es comentava, fer aquest programa d'educació ambiental adreçat especialment a l'Escola de Jesús, que són els nostres veïns. Bueno, volem fer un petit hivernacle per fer el tema de llavors i tot això d'aquí. Seguir organitzant els tallers, és que ara ja començam que noves etapes, ja duim 2 anys i ja anirem repetint coses que havíem fet, per això vàrem fer una campanya d'apadrinament d'arbres l'any passat que va tenir bastant d'èxit, tornarem a fer-la ara passat tardor. I bueno, seguir ampliant la comunitat. Aquest és el principal, això a curt termini. I a mig termini ja han plantejat també fer, bueno, un terreny, diguem, que acaba de quedar alliberat de l'Ajuntament, aferrat a l'hort, que volen que sigui un parc infantil, que ja, a part de que per nosaltres seria un bon complement per fer activitats per famílies, etc., pues ja seria com, en fi, esponjar una mica aquesta àrea urbana que és que està necessitada aquestes àrees. No? Mm-hmm. I bé, a lo millor també, com us comentava, hi ha la gent major que està, diguem, bueno, que quan ja no pot més, pues ja els horts desapareixen, potser donar una mà a aquests horts que encara queden i aquesta petita xarxa pues, crear-la no només en aquell lloc concret del nostre hort sinó a altres bandes de Jesús.
Uh-huh. A veure, sé que teniu Instagram, que teniu també pàgina web, on us doneu a conèixer tot el que esteu fent, però si alguna persona que ens estigui escoltant vol sumar-se al projecte, què hauria de fer?
Jo penso que el més important és passar per el huerto directament, veure com és, cómo trabajamos, hablar con nosotros y tener una primera impresión y después igual venir un día, un miércoles o sábado y probar. Yo creo que es lo más importante, estar ahí, probar, participar. Y lo otro sería vía los talleres, como ha dicho Juan, ¿no? Que es una forma también de ver cómo es este huerto y ver cómo funciona.
No, que no ho han dit, però això està en el carrer Tarrola, número 2, de Jesús, que està just tocant el nucli urbà, vull dir, està al centre de Jesús.
No sé si quan vas començar en aquest projecte, el 2023, quan el vas posar en marxa, pensaves que arribaries on estàs i com estàs ara? Doncs
pues mira, vam tenir una xerrada amb un al·lot que, mira, que té la seva mare que viu aquí, que ell és alemany, no? Mm-hmm. Té la seva mare que hi veu ocasionalment i els van posar en contacte amb nosaltres. I ens va preguntar exactament això. I clar, jo crec que l'èxit d'això també va ser no tenir una gran expectativa de fins on arribaríem a mig temps, no? Perquè els primers mesos estàvem bàsicament 3 o 4 persones i ja està. Ja. I va ser, a vegades, perquè alguns tallers han estat proposats pels mateixos voluntaris, perquè hi ha una pastissera que sabia fer cabell d'àngel, van sembrar carbasses, va dur elles les llavors i quan van madurar van fer el taller de cabell d'àngel. Uh-huh. I un altre pues, és ceramista i van fer un taller sobre ceràmic. Bueno, no sé. Llavors, per mi aquesta està la gràcia i era com una utopia, diguem-ho així, la idea, ja veurem què fem, i l'utopia pues, es va aterrant a poc a poc i estic content. Vaja.
Doncs per la meva banda només em queda donar-vos l'enhorabona per aquest magnífic i necessari projecte, no? I encoratjar-vos a seguir endavant. Molts d'èxit.
Pues moltes gràcies.
I de Joan Costa i Cornelia Ràdiguez, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui i explicar-nos aquest projecte vostre.
Moltes gràcies a vosaltres.
I per suposat també, Agnès, moltes gràcies a tu i t'esperam aviat.
Vinga, el mes que ve.
I nosaltres ara fem una aturada per la publicitat i en tornar a estrenar amb nova secció aquí al programa. Estau atents.
IB3 Ràdio és formació.
Connecta amb la visió més local per entendre millor allò que passa a les Balears.
Hola, com estàu? Darrere d'aquest programa que escoltau s'ha teixit amb el temps una xarxa de complicitats i col·laboració.
Connexió local és la Pobla Ràdio.
Connexió local és Ràdio Pollença.
És Alcúdia Ràdio.
És Ràdio Illa.
Darrere de cada emissora hi ha persones que porten continguts i també la seva manera de veure el món.
Connexió local és Titoieta Ràdio.
És Premsa Forana.
Connexió local, dissabte a les 9 del vespre amb Magda Cortés, IB3 Ràdio. Diumenge, a les 11 del vespre...
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font. Vos donar la benvinguda d'aquesta troba radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, crea verdado con tutsis. La ciutat perdida de Roma. Realment varen existir? Quantes serien? On estiria? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
Al dia, a Eivissa i Formentera, IB3 Ràdio. La veu de l'experiència.
Ja Ja tornem a ser aquí, estàu escoltant el dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio, i avui estrenam nova secció que podreu escoltar, preneu nota, el darrer dimarts de cada mes. El nom acabeu d'escoltar-lo ara mateix, la veu de l'experiència. I ja tenim aquí a l'estudi la persona que encapçalarà aquest espai perquè ens expliqui en detall de què parlarem. Ella és la psicòloga especialitzada en envelliment actiu, Anna Serapio. Bon dia, Anna.
Bon dia.
Benvinguda al dia Eivissa i Formentera. És un autèntic plaer compartir amb tu aquest espai en què volem posar el focus en la gent gran, veritat, per això el nom.
Això mateix, estic superagraïda. La veritat, és un luxe formar part d'aquest equip i sobretot es poder donar veu a les persones grans. No? Aquesta secció és una secció que serà mensual i que serà dedicada a ells i per ells. Per tant, la idea és poder enfocar-ho cada dia a diferents temes envoltant en l'envelliment i fomentar un envelliment actiu i saludable a través d'aquesta secció. Aquest primer dia venc molt ben acompanyada.
I de presentar les teves convidades.
Tinc persones que els hi tinc molt de carinyo, que m'acompanyen fa molts anys, algunes 25, 15, 20 anys, no?, que ja estem juntes, i la veritat que tenim aquí nosaltres en la Pepita Marí, que ha estat metge dedicada a l'envelliment també durant molts anys, ara està ja disfrutant d'aquesta etapa de la vida, d'aquesta altra etapa. Tenim na Marieta, na Maria Serra, de Sant Rafel, i na Maria Joan, també de Sant Rafel, na Maria de Salqueria, que són un exemple d'envelliment actiu.
I no només elles, sinó que a més t'acompanyen altres persones, però que no han pogut estar aquí avui al programa, veritat?
Això mateix. És que se me quedava petit l'estudi. El primer dia volia venir molt ben acompanyada. I tenim gent que ens acompanya també. La sentirem.
I de les sentim, si vols.
Perfecte.
Hola, som la Carmen Vicente. Volia dir-vos que complir anys només és un número, que depèn del cap de cada un i com ho duga. Jo, gràcies a Déu, duc molt bé. Som feliç, tinc salut. Que a vegades mos fa mal alguna cosa, bueno, passamos palabra i demà serà un altre dia. Lo important és ser feliç, una sonrisa sempre i oblidar-se dels anys que un té, perquè ja hem viscut tot el que havíem de viure fins ara, a partir d'ara ja és un regalo. O sigui, que jo som feliç, estic contenta, tinc una gran família meravellosa i envair no és cap problema. El problema és estar malalt. Però si tenim salut, no podem demanar res més. Espero que algun dia conegueu-vos a molts i que estigueu molt bé. Moltes gràcies, Anna, per haver-me demanat que fes aquest petit ensaio. Un besito. Adéu, un abraç a tots.
Per jo, el bo d'envair és tenir temps per jo, disposar del meu temps, fer les coses que m'agraden, de veritat, tenir el pensament i la sabidoria de triar les coses que m'agraden, sempre dins el que es pot fer, i sobretot, així com envellim, tenim molta paciència, tant per nosaltres mateixos com els que estan en el nostre voltant. Aprendre a tenir molta paciència és molt important per jo. Adéu, abraçada.
Qui són, Anna?
Pues mira, tenim a Carmen Vicente de Sant Hilària i na Lina que és de Sant Mateu. I també són un exemple d'envelliment actiu i saludable. La gent que m'acompanya avui, la gent que participa amb jo participo amb ells, estic aprenent constantment en tots els projectes que faig. Vull dir, sempre estan allí. No? I avui sí que era un dia d'amor i luxe, com dèiem, no? Que és un luxe estar aquí, un luxe compartir, i d'amor per tots. I amor per una, jo crec que és un programa molt polític, crec que pot ser una secció molt xula. Vull que sigui algú viu, algú de poder compartir amb, tant amb experts com amb persones grans realment i anar-lo creant dia a dia amb ells.
Què és l'envelliment actiu? Elles parlaven una miqueta de què és per elles, però què és? Què entenem per envelliment actiu?
Jo crec que elles mateixes són les primeres que ens ho poden dir, no? Per valtros, què és envellir d'una manera activa? Pepita.
Bueno, jo ara que estic ja a un altre costat, o sigui que jo no estic activa laboralment, però sí que vull tenir un envelliment més actiu, un envelliment més saludable. Fer el que cada dia pues, pots fer. Com hem dit en Nana, pues, una mida que llega a la teràpia bona és tenir, fer amor i luxe. És un luxe poder estar aquí i és un acte d'amor també poder demostrar. Darrere de cada persona ha hagut una vida, i això és el que tenim que saber, escoltant aquestes persones, el que han dut, el que han aportat al llarg de la seva vida. I entonces, bueno, aquesta està en una altra fase, però que és el més, també, el més saludable. És veritat, com han dit aquestos, que no ser major és ser, estar malalt, però sí que conflueixen molts aspectes de malaltia. Doncs això, si no, no són aspectes negatius, però que ha que saber-ho afrontar i tirar endavant, tirar endavant en tots els reptes que ens du la vida. I entonces així ens tindrem activament més saludables.
Què fa falta per poder encarar la vida d'una manera positiva?
Jo crec que és una cosa que un s'ha de mentalitzar, que hem treballat molts anys i que ara tenim molt de temps lliure, si tenim salut, aprofitar-lo molt, fent les nostres coses que ens agraden, que antes no les podíem fer per no tenir temps. Tenim els temps també, els que tenim nets, de cuidar-los i estar amb ells, més que no estàvem amb els fills perquè llavors teníem feina, i sobretot mirar-ho tot en positiu, que com dèiem, si tenim mal a un peu o tenim mal a una altra banda, dèiem, bueno, això no és res, podem fer això o podem fer allò, o ens podem moure o podem d'això. Jo per jo penso que és això, estar molt actiu, acompanyat de sa família, dels amics, dels nets, d'amigues, fer viatge si un pot, o sigui, aprofitar tots els moments que un no podia antes per mort de que sa feina no dava temps.
I en el teu cas, Maria, tu, per tu què és?
Jo hi ha el mateix que han dit elles, perquè, bueno, jo tinc una etapa més perquè puc disfrutar dels meus bisnietos.
Vaja,
que jo per
quina
això,
sort!
Que jo per això, que ja en tinc dos i un altre que ve en camí, i per jo això és un empuje per seguir endavant amb ànimos, amb molts d'ànimos i coses, i aprofitar molt de temps que abans, en sa feina que tenia, pues, no podia disfrutar-ho, i ara, gràcies a Déu i als temps i que em trob bé, pues, ho puc disfrutar i estic molt bé i molt agraïda a la vida i a tot.
I penseu que aquesta etapa de la vida és una etapa valorada? Se li dona valor a la societat?
Sí, jo penso que sí, jo penso que sí, perquè és una etapa que ara jo, per exemple, no penso els anys que tinc. Pens, hi ha això? Ah, doncs pues sí, hi vaig. T'apuntes en això? Ah, mira, també puc, sí. Perquè si estàs pensant, ui, els anys que tinc, i això és pesat, això és això, doncs pues ja m'amargaria. Doncs pues no, vaig al dia i fas tot el que puc i dedico tots els moments que puc passar bé, disfrutar-los.
Jo crec que ha canviat molt també l'envelliment i com s'ha enfocat l'envelliment en els darrers 25 anys, que és el que duc jo, no? Realment, allà és quan vaig conèixer a Pepita.
Sí, justament fa uns 25 anys que un dia tal com demà, un dia que se celebrava l'envelliment, ens van conèixer Anna i jo, i jo vaig pensar, això és un filon, és una persona dinamitzadora de tot aquest col·lectiu i tal. Entonces, que com el que ha dit na Marieta, pues té un gran valor. O sigui, que després de tots aquests anys que hem estat en actiu i tal, aquesta gent encara té tot un potencial que el tenim que saber viure. I tenim que pensar que tots els records i totes aquestes coses que ells han fet són el nostre tresor per al dia de demà. Perquè moltes coses s'han perdut. Jo, en coses de la meva etapa laboral, m'està mal en sap no haver gravat moltes experiències d'aquesta gent major. Que jo he vist gent que s'havia anat als Estats Units en els anys 20, i quan t'ho explicaven, clar, allò era una font total de tota la història d'aquesta gent. Ara estem al revés, ha set gent que ha vengut immigrant cap a Eivissa, i d'aquí uns anys podem al revés, no? I això hi ha que saber-ho valorar, i es té que saber valorar amb els temps que tenen, i sí que s'ha canviat, però hi ha que saber veure que la gent major encara té tot un potencial de vida, tot un potencial de vida que pot dar molt valor a tota la nostra societat.
Clar, pensem també que l'envelliment ara mateix, la gent dura més anys i millor, no? I tot això són molts anys, Vull dir, realment són molts anys i hi ha gent molt vàlida, no? Jo tinc or, com dic, no? Vull dir, realment és or. D'aquí han sortit documentals, han sortit... Perquè és que hi ha que posar en coneixement, no? Realment tota aquesta experiència i aquesta saviesa que tenen.
I na Pepita ho deia, no? Sabre viure aquesta etapa de la vida, no?
Sabre viure-la, sí, sí. El que és la salut és fonamental, no? Sí. Vull dir, si un té salut, perquè si un té mal i un no té salut... I és veritat que és una etapa que està associada també a pèrdues, a dols... No? Té una part més associada a patologies, no? I tota aquesta part, però també una part molt bona, hi ha una part de saber encarar-la, de saber disfrutar dels temps, de saber aturar, no? I dir, ara tinc temps per jo, no m'hi he tingut mai, ara entenc què vull fer amb tot aquest temps.
I d'aquests temps parlarem durant aquest any, no? Aquesta temporada, en aquesta secció.
Clar, aquesta és una miqueta idea, no? De cada dia, pues, que mos vegem, podem enfocar-ho a diferents temes per poder estar actiu, però actiu, clar, no és només físic, no? Físicament, que també dedicarem a aquesta part física, però a estar actiu mentalment, parlarem de malalties també, no? Mentals i associades a l'envelliment, que és el pròxim dia que mos juntem. Coincideix prop d'un congrés que es farà de Nacional d'Alzheimer a Eivissa, per tant jo crec que és un tema que podem tractar a part de depressió i d'altres temes que també afecten les persones majors, no? Com l'estrès, que també avui en dia tenim estrès, eh? Que no paren, no? Vull dir, aquesta part és com poder-ho encarar i altres, i una part també de la part social, jo crec que és fonamental. Hem de parlar de la solitud, encara hi ha molta gent que està tot sola, no? Realment una solitud elegida, no? De dir vull fer coses i estic o vull estar tot sol ara, però n'hi ha una altra que no és elegida, no? Que és per el moment, que és també vital. I és una part molt trista, no? I és com hem de poder parlar d'això i hem de poder parlar també de la necessitat d'estar junts, d'ajuntar-nos amb els altres. Al final, l'activitat que facin és el de menys, moltes vegades. Sí o no?
Sí.
A vegades...
Hi fa molt això, d'ajuntar-nos també hi fa molt. Perquè, per sort o per desgràcia, a la nostra edat, normalment ja molts estem tots sols, tenim els fills, però estan ja per la seva compte, però que estem molt prop uns dels altres, dic, però d'això, però ajuntar-nos així i estar anar d'una banda a l'altra, jo crec que, mentre puguem, és una cosa que pels majors mos va molt bé.
Jo sempre tinc en ment, ara que he tingut un procés meu una mica de necessitat, no? Tinc en ment aquell poema de la Madre Teresa de Calcuta que també hem llegit tu, Joana, el Nunca te detengas. Si por la edad no puedes correr, trota. Si no puedes trotar, camina. Si no puedes caminar, usa bastón. Però nunca te detengas. I això m'ho he aplicat jo mateixa i és així.
És un lema de vida. No? És un lema de vida. I en aquests moments, a vegades, també és una etapa que a vegades hi ha gent que li costa acceptar que té que aturar una mica. No? És que jo corria, ja, però és que potser ara has de trotar. No? És que jo ara te trotava per tot, ja, però és que potser ara... Hi ha que aprendre, també, no? A ser conscient de les limitacions i amb això, amb aquestes limitacions, poder viure, no? I poder fer... I a vegades costa acceptar. També parlarem, tot aquest procés també intern, parlarem amb els programes, no? I en el moment també es ser dona, no? I és, ara hem dit un exemple molt polit de Maria, no? Parlava d'un exemple de també estètic, físic, no? Vull dir, tota aquesta part d'aquest procés d'envelliment, de com te va canviant el cos, de com van apareguent, com es diuen, Maria?
Els caminets,
per no dir-li rues, els caminets. Vull dir, pues, el cos com canvia, vull dir, una miqueta tot aquest procés, vull dir, és poder parlar-ne de manera més lliure, poder parlar de sexualitat, poder parlar d'altres moltes coses, no? Que realment estan amb naltros sempre, no? I com poder-ho viure.
I a més una etapa de la vida a la que tots arribam, vull dir, és una etapa de la vida...
Ojalà.
Sí.
No? Claro, és que jo crec que antes preguntaves si la societat, no? Ho té en compte, vull dir, jo crec que sí, no? Vull dir, realment, dèiem que se'ls té molt més en compte que antes, no? És veritat, es fa molt més, vull dir, es posa més es foco, i aquests anys s'està posant molt més es foco, però encara hi ha molt per fer, no? Realment, encara hi ha molt per fer i per poder donar valor i un tracte digne.
I Dana, crec que serà una secció molt interessant.
Esperem.
I si vens amb convidades com elles, serà meravellós.
Sí, sempre. La veritat que és una secció viva. I vull que sempre hi hagi alguna persona gran. A part d'experts, no? Acompanyar-me així d'altres persones, però sobretot els protagonistes seran ells.
Escoltant, perquè tenies altres dos convidades que tampoc havien pogut venir.
Que no han pogut venir, que mos acompanyaran ara en el final.
I de les escoltam.
Per jo, el bo d'envair és pues, tenir més temps personal per un mateix. perquè quan tens la teva vida familiar, siga homes, de parella, fills, teus pares, tot creix, els boixos són petits, emplees tot el teu temps que puguis en la seva educació, i si tens pares que també, a poc, com a llei de vida, van envaint, doncs te dediques molt a la teva família. En el moment que, per desgràcia, els teus pares ja falten i els teus fills ja són grossos independents, el bo d'envair és, per jo, tenir més temps personal per un mateix i, sobretot, per dedicar-se a fer coses que durant l'època laboral tampoc te pots dedicar perquè no tens temps. Tipo voluntariat, tipo cuidar-se, tipo passejar, tipo viatjar molt. Dis el que es puga, no? I la tranquil·litat que t'adona pues, totes aquestes coses. No perquè antes no hagués estat feliç fent totes les etapes aquestes de sa vida, però que fer aquestes altres t'omple molt.
Com d'un sabaesa o es fer-nos majors, pues, gràcies a Déu, molt bé, perquè tenim salut i alegria i si tens això ho tens tot. I quan eres més jove, doncs mira, quan te cases, tens fills, els has de criar, després venen els nets, els ajudes també a criar, amb molt de gust, però ara estem en una etapa que estem els dos tots sols, en què els nets sempre estem per aquí, però que feim de tot. Feim senderisme, anem a nedar, anem a ballar, feim viatges, ens ho passant tot el bé que puguem i que el cos ens donga, per ara pot i ho feim. Estimar-nos molt i viure la vida, que són dos dies. Això és el que fem. I ja està. I moltes gràcies per convidar-nos.
Qui són, Anna?
Na Fina Comas i ha set aquesta de Rica un sentit i na Balbina. També na Balbina de Vila. I, bueno, jo és després d'en Baix. Vull dir, tenc representació una miqueta de diferents punts de silla, això és el que m'agradaria. Jo crec que han dit coses molt polides i tots al final coincidim amb això, no? Vull dir, amb el temps, es tenir salut i la part d'alegria, no? D'actitud, una actitud positiva davant la vida.
I anirem aprofundint en tots aquests temes durant aquesta temporada. Pepita Marí, Maria Serra i Maria Joan, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui. I a tu moltes gràcies, Anna. T'esperam el darrer dimarts del mes d'octubre.
Això mateix. Gràcies.
Gràcies a vostès.
Gràcies per convidar-nos.
El termòmetre.
Una vegada a la setmana sortim al carrer per prendre la temperatura de l'actualitat i aquesta setmana la protagonista és l'aigua. És un nou reportatge de la nostra companya Ivonne Aranyó.
Doncs avui parlarem sobre aigua, sobre la gestió que s'està fent de l'aigua. Estem a nivell d'alerta per sequera i és un tema que omple els titulars dels diaris i que és un tema doncs, molt important i bàsic per tothom. Per això tenim el director d'Aliança per l'Aigua, Juan Calvo, que avui parlarem amb ell per telèfon. Bon dia, Joan.
Hola, bon dia. Pues molt bé. La veritat que ja acaba la temporada, però per altra banda preocupat amb la situació hídrica, no? Que sí, cada any anem a pitjor, però bueno, anem a confiar que plourà aviat.
Hem gastat tota l'aigua durant aquesta temporada i ara ens hem quedat sense. Això és el que passa.
Sí, la veritat que sempre diem el mateix. La sequera que estem patint és la combinació de manca de pluies i massa gent. Yeah. No? Jo crec que hem arribat a un límit a les nostres illes, i en particular de massificació turística, que fa que el pitjor moment, quan plou menys, és quan hi ha més gent. I això fa que al final de l'estiu, com està passant, els aqüífers estan a mínims.
De fet, jo la setmana passada ens aixecàvem amb un titular de Diario d'Eivissa que a mi la veritat és que em va posar els pèls de punta. Diu, Eivissa perd per fuites de la xarxa tant aigua com produeix la desaladora. Estem parlant de 4.380 milions de litres, que és més el que consumeix l'agricultura local d'Eivissa durant un any. Vull dir, això és, o sigui, és brutal. Què està passant?
Clar, això és un tema de les pèrdues en la xarxa de subministrament d'aigua. Bueno, simplement per explicar a la gent que ens escolta, a Eivissa el major consum que té la illa són el cicle urbà de l'aigua, no? El que s'arriba a les aixetes, no? El que es consumeix a cada ciutat, a cada municipi. Llavors, què passa? Que es consumeix molt, però gran part es perd pel camí. Per què? Perquè les xarxes històricament no s'han fet un manteniment com tocava i estan amb pèrdues que van a municipis que estan fent bé, com pot ser Sant Joan o Sant Antoni, pèrdues entorn al 15, al 20%, municipis com Eivissa, que també està per la línia, i en canvi altres com Sant Josep o Sant Oleà, que són molt grans i consumeixen molta aigua, que tenen pèrdues entre el 25 i el 30%. Clar, això en una illa on no plou, no ens podem permetre això. No podem perdre aigua quan menys tenim, no? Llavors, des de l'Aliança, amb el projecte que tenim de l'Observatori de l'Aigua, doncs analitzem les dades públiques que ens passen els municipis, en aquest cas, i bueno, posem sobre la taula aquesta situació que demanem que, evidentment, s'acceleri la inversió per reduir aquestes pèrdues.
Estem parlant de que, o sigui, de... Per on s'escapa l'aigua? Per juntes mal posades? Com per visualitzar un poquet?
Bàsicament són canonades que estan trencades.
Ja.
O sea, pensa que són quilòmetres i quilòmetres i quilòmetres de canonades, que són les que van des del pou o des del punt, el depòsit d'aigua que té l'aigua per distribuir fins a tots els carrers, fins a les altres cases. Què passa? Que això... es varen fer fa 50, 60, 70 anys i en molts de casos no s'ha renovat. Per què? Perquè abans l'aigua era gratis. Hi havia aigua i realment no es feia inversió perquè no, donava igual perdre aigua perquè encara teníem.
Clar.
Ara lo tràgic és que no tenim aigua i un terç, en alguns casos, o més, se perd pel camí, amb la qual cosa això també té el problema afegit que has d'extreure més aigua del pou o has de sobreexplotar més perquè la meitat se perdrà pel camí. Llavors, clar, té el doble perjudici que s'extreu molt i més quan no tenim aigua.
O sigui que els ajuntaments, sobretot Sant Josep, no? Santa Eulària, com a tal, s'han de posar les piles i han de començar a renovar la seva xarxa de clavegueram.
Sí, sempre és impopular, no?
O ho haurien d'haver fet, ja ho haurien d'haver comentat.
L'hauria d'haver fet des de fa molts anys. Nosaltres el que demanem ara és accelerar aquestes actuacions i que sigui una prioritat. I crec que, encara que no ens agradi, hauria de ser un paisatge habitual o una visió habitual carrers aixecats. Perquè això significaria que sí, és una incomoditat pel ciutadà que va caminant, però per altra banda que s'estan fent els deures, que s'estan renovant, que això s'està reduint. Llavors sí que és important que facin un major control de on tenen les pèrdues i tenir quadrilles i a demanar projectes i d'inversió i que els serveis municipals solucionen aquest problema el més aviat possible.
Perquè aquestes pèrdues són fàcils de detectar. Clar, tot va sota terra, no sé com.
Clar, aquí generalment, aquí el que es diu és tens bombes intermitges o punts intermitges on passa l'aigua. Si tu això poses telecomptadors, pots veure si d'un lloc a un altre s'ha perdut molt o poc i el que es fa és el que es diu sectoritzar. Vas identificant zones conflictives, zones on n'hi ha més. I llavors, així, amb aquesta informació, pots anar acotant on estan les pèrdues més grans. O sigui, llavors, el primer punt és digitalitzar la xarxa en totes les bombes, en tots els punts on arriba l'aigua, i així vas valorant i identificant on es perd més aigua i allí actues.
Allà s'ha d'actuar. D'aquest més de 4.000 litres que es perden, també parlàveu que aquest número és major perquè no teniu dades de les xarxes privades. Què volen dir aquestes xarxes privades de particulars?
Sí, també a Eivissa, com ja sabem, estan els que són els serveis municipals que donen aigua a gran part del municipi, però moltes vegades també n'hi ha urbanitzacions privades o zones del municipi que no l'aporta el servei municipal. I poso un exemple a Jesús, jo soc de Jesús, pues històricament ho portava una empresa privada que es deia Aguas del Fornàs i era una de les zones amb més pèrdues i era un servei privat en el sentit que no era de l'Ajuntament. I finalment això se va municipalitzar i ara ens costa que l'Ajuntament de Sant Oleà està fent feina. Pues exemples com aquest, pues n'hi ha urbanitzacions, Punta Galera, en Sant Josep n'hi ha urbanitzacions també disperses, urbanitzacions que han de distribuir a un nucli des d'un pou fins a la casa del nucli, i llavors no fan tant manteniment, i com no és una administració pública, pues és més difícil de saber què està passant ahí.
Ja. Bueno, dintre de tot aquest desparrame, podem dir, d'aigua, també la setmana passada en el Consell d'Alcaldes es va decidir fer servir aquest hivern l'aigua de desaladores per deixar recuperar els pous. Vosaltres aplaudiu, no?, aquesta notícia.
Sí, és una mesura que portàvem més d'un any demanant-la. Nosaltres l'any passat vam fer una roda de pressa amb els agricultors que formen part també de l'Aliança, demanant tres mesures urgents. La situació ja era difícil l'any passat i ara és més, i demanaven més control dels pous, sobretot al rústic, per veure qui està extraient il·legalment aigua i controlar més el que s'està extraient. La segona mesura era justament aquesta, consumir més aigua desalada a l'hivern per substituir per aigua de pou. Mm. Perquè la lògica és que si tens tres desaladores que s'aprofiten al màxim, sobretot a l'estiu, a l'hivern, en lloc d'agafar aigua de pou, els pous no s'agafi res, s'agafi només l'aigua desalada i així els pous se poden recuperar. O quant menys, pues, deixar aquesta aigua que és guardada per a l'estiu vinent. Mm. Però si tu a l'hivern continues extraient aigua de pou quan tens un recurs alternatiu, pues arriba l'estiu i estàs en pitjors condicions. Llavors, creiem que és una solució molt necessària, que ja ho diu el pla hidrològic, o sigui, no és que ens inventem la roda, però que moltes vegades no s'ha dut a terme.
Ja, ja. També crec que el govern, no sé com va anar, no sé si vosaltres ho sabeu, estava fent proves infiltrant aigua de salada en pous.
Sí, aquesta mesura creiem que no ens sembla que tingui més sentit, perquè una desaladora produeix aigua que és molt cara, sí. I el primer de tot, abans d'infiltrar-la, és donar-li als municipis perquè l'aprofitin. Quan s'infiltra el subsol, s'infiltra per guardar-la per a l'estiu poder extreure-la. Però el primer de tot és que aquesta aigua se pugui repartir als municipis. Uh-huh. I un altre risc afegit d'infiltrar és que després la pot agafar el municipi o la pot agafar qualsevol, yeah. El subsol. Con lo cual, estàs premiant a qui fa mal la feina, yeah. Que és el que es treu més, pues l'estàs encara donant aigua. Llavors, el que té més sentit al final és aprofitar l'aigua de les desaladores per part dels municipis, que són els majors consumidors, a l'hivern tancar els pous, mm-hmm. i d'aquesta manera que se recuperin, i luego diguem, accelerar actuacions de reducció de pèrdues i de tancar el cicle de l'aigua, que és l'altre repte que tenim, sí. A Eivissa.
Sí, això t'anava a dir, perquè a dia d'avui la depuradora d'Eivissa, tota l'aigua depurada se'n va a la mà. Això és... Clar, tenir la situació...
És el mateix que parlàvem de les pèrdues. En una illa on no tenim aigua, on hem sobreexplotat els aqüífers, no es podem permetre el luxe de tirar aigua a la mà després de tot el cost que ha tingut. O sigui, captar-la del pou o produir-la amb aigua desalada, distribuir-la als nostres municipis. Mm. Després, una vegada que es consumeix, es va a la depuradora, es fa el tractament de l'aigua residual. Quan, amb tot això, anem i la tirem a la mà. Tenim el problema de l'aigua depurada, que com el clavegram també està en molt mal estat, igual que el que parlàvem de les xarxes de subministrament, què passa? Que el clavegram que passa per la costa se li infiltra aigua salada. Llavors, uh-huh. arriba la depuradora, aigua salada amb les aigües fecals, la depuradora com pot ho depura, però el que surt és una aigua depurada salobre. Yeah. Llavors, això dificulta molt després el reaprofitament d'aquesta aigua, i llavors també des de l'Aliança demanem renovació del clavegram perquè això no passi, uh-huh. i projectes piloto per reutilitzar l'aigua perquè no perdem ni una gota.
Això vol dir una inversió enorme.
Sí, és invertir el que s'hauria d'haver invertit.
Clar, tots aquests anys, no? Tot el que no s'ha fet durant aquests passats 50 anys. Veig que molta solució passa per les desaladores, almenys de forma més immediata, però diuen que també la salmorra que surt de les desaladores, que contamina molt la mà.
Bueno, a ver, no tot passa per les desaladores, crec que hem parlat de diferents solucions. Sí. Sí que parlem de les que tenim ara, sí. Aprofitar-les al màxim, perquè això és com el que té un pacient a la UCI, que lo que vol és que sobreviva, no? I utilitzant tota la tecnologia, encara que la tecnologia té també els seus impactes, no? Sí. Llavors, nosaltres sempre diem que les desaladores són una solució provisional per salvar el nostre pacient, que són els aqüífers, i per això el substituir aigua de pou per aigua de salada. És fonamental. Si a la vegada reduïm pèrdues i a la vegada tanquem el cicle d'aigua, doncs possiblement no tindrem tanta dependència de desaladores. Dit això, efectivament, les desaladores tenen impacte. A Eivissa tenim tres. Diguem que al desalar, la meitat de l'aigua se converteix en potable i la meitat de l'aigua salada se converteix en una aigua més concentrada en sal. I aquesta aigua s'aboca a la mà, generant un impacte en alguns casos sobre el fons marí. Llavors, aquest impacte ja està més o menys estabilitzat, però ha creat un impacte. A Talamanca, per exemple, doncs n'hi ha una zona que ha desaparegut, la Posidònia, amb la qual cosa, efectivament, la tecnologia ens ajuda, però hem d'anar en compte i sobretot fer els deures en moltes altres coses per no tenir aquesta dependència amb les desaladores.
Clar, tu creus que si... hipotèticament, en un món perfecte, s'arreglessin totes aquestes fuites d'aigua, es pogués regenerar els pous perquè fem servir l'aigua desalada, o sigui, podríem deixar de dependre de les desaladores? Canviaria la situació o, com que cada cop plou menys, cada cop hi ha més turistes, no sé com veus el futur?
Bueno, jo crec que al final de tot és el que tu dius, quin model d'illa volem, yeah. No? Unes illes massificades, al final, pues, realment necessites tot, no? Però clar, al final genera una sèrie d'impactes importants a l'aigua, però també a altres qüestions. Ja, amb la qual cosa, dit això, jo sempre dic el mateix. Primer de tot hem de posar límit al creixement urbanístic, a la massificació, perquè si no totes les altres mesures no serviran de res, perquè tindrem més aigua, però tindrem més gent. I sempre serà una carrera a ninguna parte. Llavors, el primer de tot és posar límit, veure, realment, crec que estem sobrepassats, limitar aquesta massificació turística i aquest creixement urbanístic i, a la vegada, treballar i fer els deures de ser més eficients i cada gota aprofitar-la bé i tancar el cicle de l'aigua. Si arribem en algun moment a això, pues possiblement, com passa en altres països, les desaladores se convertiran com infraestructures de emergència, en el sentit que tindrem els aqüífers en bon estat i en moments de sequera, pues, o quan va sin un nivell ja d'alarma, al menys de 60, menys de 50, pues, les desaladores funcionarien. A Austràlia passa això. O sigui, en Austràlia tenen una desaladora per si de cas. Però per l'altra banda, hem de cuidar els nostres aqüífers, que són el nostre tresor, no? més valuós.
Yeah. Vale. Joan, pues moltíssimes gràcies per atendre'ns. Juan Calvo, director de l'Aliança per l'Aigua, gràcies per aquesta radiografia que ens has fet més o menys de lo que passa amb la gestió de l'aigua a Eivissa i a veure si aconseguim coses positives. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies, Juan Calvo, president de l'Aliança per l'Aigua, i també a la nostra companya Ivonne Aranyó. Nosaltres ara fem una aturada per la publicitat i enfilam ja al final del programa d'avui.
IB3 Ràdio és servei públic. Comença el dia amb la informació més completa.
Són les 7.
Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
Bon dia, matí complicat a les Balears.
Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
Amb totes les veus i les reaccions.
Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe el cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí, IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Com ho fas per triar aquestes històries?
Però això és una bona pregunta personal.
Com s'entén el concepte de buit?
És una molt bona pregunta.
I com és el teu llenguatge? I si és sempre igual o va canviant?
És una bona pregunta, ara, Fili. Me l'han fet moltes vegades.
Quan necessita un pinzell per no pensar. Una bona paretsa que pot durar. Quantes jubiles de cosier?
Això és una gran pregunta.
Bona pregunta.
Això és una molt bona pregunta.
És una de les preguntes difícils de contestar.
Te sap greu contestar?
Ja et pregunto del millor, ara ja està.
Entre avui i demà, un programa fet de paraules polisèmiques. De dilluns a divendres a les 10 del vespre. Amb Araceli Bosch.
A IB3 Ràdio, el dia, a Eivissa i Formentera.
I avui felicitam el cantant, compositor, productor i ballarí estatunidenc Peter Gene Hernández, conegut artísticament com a Bruno Mars, que va néixer el 8 d'octubre de 1985 i avui fa 40 anys. En Bruno Mars va començar el món de la música molt aviat i abans de convertir-se en artista solista va ser també un reconegut productor musical. La seva música inclou una àmplia gamma d'estils i influències de gèneres variats. Avui ens acomiadam i el felicitam escoltant Uptown Funk, una cançó publicada en novembre de 2014 i que és una col·laboració d'en Bruno Mars i el productor i discjòquei britànic Mark Ronson. El programa torna al seu horari habitual d'emissió demà dijous, dia 9 d'octubre, a partir de les 12 i 4 minuts. Fins demà.
When the jungle shadows fall, like the tick tick tock of the stately clock as it stands against the wall, like the beat 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 of the tom tom. When the jungle shadows fall, like the tick tick tock of the stately clock as it stands against the wall, like the drip 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 of the raindrops when a summer shower is through. So a voice within me keeps repeating, you. Whether near to me or far, it's no matter, darling, where you are, I think of you. Night and day, day and night. Why is it so? that this longing for you follows wherever I go. In the roaring traffic's boom, in the silence of my lonely room, I think of you night and day. Night and day, under the hide of me, there's an oh such a hungry yearning burning inside of me, and its torment won't be through till you let me spend my life making love to you day and night. Night and day. Torment won't ever be through till you let me spend my life making love to you day and night. Night and day. Day and night. Night and day. Day and night. Night and day. Day and night. Day and night.